Només fins divendres. Gràcies, Néstor.
Adéu, va, Néstor.
Gràcies.
Bona nit.
Per te
m'estic transformant en un amfibi.
Són les 11, el 29 d'abril, li queda una hora, i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
I serà una última hora terrorífica. Conversarem amb Eduardo Noriega sobre dues pel·lícules de por de les quals n'ha sigut protagonista. Una és L'Horcada, que està ara a les cartelleres, i l'altra, Tesis. Perquè ara fa exactament 30 anys de l'estrena de la primera pel·lícula d'Amenábar, un debut cinematogràfic impressionant, i també impressiona el nivell de català d'Eduardo Noriega. Li preguntarem com és que el parla tan bé sense haver viscut mai aquí.
Demà ja s'acaba el mes d'abril i el Xavier Vilà s'haurà de mullar. Quin és per ell el personatge del mes que hauríem de conèixer? Doncs és un home que ha superat un rècord i no és cap atleta, és ric. Molt ric. És la persona que ha pagat més diners per un habitatge unifamiliar. 471 milions d'euros. De seguida ens explicarà qui és.
I l'oient que tenim situada aquí amb nosaltres a primera fila és una presidenta, en concret la presidenta de la Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició. Esperem que ella estigui aprenent coses durant el Catalunya Nit, però el que és segur és que nosaltres n'aprendrem també moltes amb ella abans d'acabar. Podem parlar, per exemple, d'obesitat, de vida saludable, de medicaments, de moltíssimes coses. Doncs va, som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Entrem ja en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat fins ara el 29 d'abril. És una selecció amb el segell Marc Güell.
Són l'Institut Margarida Xirgo de l'Hospitalet de Llobregat, també l'Institut Comtat d'Osona, el Jaume Callís i la Plana de Vic. Les direccions dels quatre centres ja han traslladat, com dèiem, al departament que no volen participar en aquest pla pilot, tenint en compte la decisió dels claustres de mestres i professors que s'han celebrat aquests dies.
L'alumnat pot deixar de percebre l'institut com un espai protector per veure's assenyalat. La presència policial pot reduir temporalment un incident, sí, però no resol el conflicte d'arrel ni construeix convivència.
No és una política decidida, no és una política que s'estengui tot el país, veurem com va, si és que hi ha gent que ho vol posar en pràctica. I si la gent no ho vol fer, si cap centre educatiu ho vol posar en pràctica, doncs no es posarà en pràctica, miri que senzill. Quina por tenen a provar-ho? És a demanda.
Lluny de resoldre les necessitats dels docents, decideix posar mossos de paisà a les aules. És un despropòsit.
A les escoles hi ha d'haver més mestres i llibres i no policies i porres.
Aquests centres no necessiten policies. El que necessiten són psicòlegs, educadors socials. Estan assumint un marc mental i una manera de fer que és pròpia de l'extrema dreta.
My concern. La meva preocupació té a veure amb els atacs legals contra la Reserva Federal, que amenacen la nostra capacitat de prescriure política monetària independent de factors polítics. M'amoïna que aquests atacs estiguin malmetent la institució.
Vladimir Putin ha informat el seu homòleg nord-americà de la seva disposició de declarar un alto el foc durant les celebracions del Dia de la Victòria. Trump ha donat suport activament a la iniciativa.
parte de ese dinero iba para la financiación del Partido Socialista. Siempre le he preguntado a Koldo que si esto lo sabía el presidente, y me ha dicho que el presidente todo lo que hacíamos lo tenía claro y lo sabía. Si hay una jerarquía en este caso, y que yo obviamente estoy en la banda organizada, criminal, el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1.
Lo que se ha escuchado hoy en el Supremo es gravísimo. Si a esta hora Sánchez no se ha querellado contra el señor Aldama, entonces no era una inventada.
Aparece en el año 2017, publicado en El Mundo, le atribuyen una cuenta falsa a mi hermano Jordi y a mi mujer. Pero el juez instructor, entendiendo que podemos demostrar que esa cuenta es falsa, decide sobreseer la prueba.
¿Usted supo si su padre tuvo cuenta en Andorra?
No, mi padre nunca tuvo una cuenta en Andorra.
Acabem veure que els diferents òrgans femenins, en aquest cas estudiem 7 òrgans femenins, envelleixen a diferents dinàmiques, amb diferents ritmes, i alguns òrgans que envelleixen de manera lineal i n'hi ha d'altres que canvien la velocitat i envelleixen molt ràpidament amb un punt d'inflexió. I no només això, sinó que vam poder mapar quins són els gens que canvien juntament amb els òrgans.
Estem buscant llocs on la gent, el dia de l'eclipsi, el 12 d'agost, pugui venir a celebrar-ho de manera col·lectiva. La recomanació sempre és que ho pugui veure des de casa, que ho vegi, des de casa, des del balcó, al terrat comunitari, però qui vulgui gaudir-ho col·lectivament o no ho pugui veure des de casa, estem avui localitzant indrets a la ciutat de Tarragona que podran tenir visió neta cap a ponent, a l'horitzó oest, sense obstacles per veure el moment de la totalitat.
Són les 11 i pràcticament 7 minuts i afegim ara dos apunts d'actualitat. El primer és una última hora, Marc Güell.
Sí, sabem que la Global Subflotilla acaba de denunciar a través de la xarxa social Telegram que Israel ha interceptat els vaixells del comboi. És una flotilla que va sortir ara fa un parell de setmanes de Barcelona amb l'objectiu d'arribar a Gaza per portar-hi ajuda humanitària, sanitària i material. Aquesta iniciativa diuen que llanxa militars ràpides han apuntat amb làsers i armes d'assalt semiautomàtiques als tripulants i passatgers dels vaixells i els han ordenat que se situïn a la part davantera de genolls i amb les mans en l'aire. També diuen en aquest missatge que les comunicacions de les embarcacions estan interferides i que han emès un missatge de socors. Per tant, aquesta és l'última hora. La Global Subflotilla diu que Israel ha interceptat vaixells del comboi. Recordem que hi participen embarcacions de més de 70 països.
Molt bé, gràcies, Marc. Estarem pendents del que vagi passant.
I a aquesta hora també tenim una informació d'última hora relacionada amb el món dels esports. David Ubach, bona nit.
Bona nit.
Ha acabat la segona semifinal, el partit d'anada, Atlètic de Madrid-Arsenal. Com han quedat?
Doncs amb empat a un. Sentim Diego Simeone, tècnic matalasser.
Soñar está bueno, pero la realidad es lo que pasa en la tierra. Y en lo que pasa en la tierra es lo que nosotros hacemos y lo que Dios quiere. Así que así nos comportamos.
Doncs el que ha passat a la Terra avui és un tall d'ahir de la prèvia de Diego Simeone, l'entrenador de la C, és que han empatat a un tots dos equips, Atlètic de Madrid i Arsenal, en aquest partit d'anada de la segona semifinal de la Champions, amb dos gols de penal, un per banda, Gyökeres avança l'Arsenal al llindar del descans, al 44, i l'Atlètic de Madrid, mitjançant Julián Álvarez, ha establert la igualtat a un, també de penal, al minut 56, per tant, tot per decidir a la tornada a Londres qui serà doncs, un dels dos finalistes d'aquesta Champions. S'han enfrontat el botxí del Barça als quarts, l'Atlètic de Madrid i l'equip que va quedar primer la fase regular d'aquesta Champions, l'Arsenal.
Doncs dues semifinals de tornada que seran molt interessants, les dues, sí. Perquè no ha quedat definit res, en tot cas.
Gens ni mica.
Gràcies, David.
A vosaltres. Fins
Fem
demà.
Una pausa per la publicitat i a la tornada, doncs ja ho hem avançat. Avui una estona bona de cinema. Fa 30 anys de la pel·lícula Tesis i el seu protagonista, Eduardo Noriega, ara arriba als cinemes amb una nova pel·lícula que es diu La Ahorcada. Parlarem de tot això i també, oi que sí, de la relació que té amb el català.
Sí, perquè
molt bona.
El parla molt bé i tenim molt interès per saber d'on li ve.
D'on li ve, no? Doncs va, a minut i mig ens hi posem.
Som-hi.
Catalunya Ràdio.
Som 3cat.
Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
19, 20, 41,
43, 46, sols 5 i 7.
Ara, amb Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Recorda't que aquest diumenge 3 de maig se celebra el sorteig extra Dia de la Mare de l'11, amb un premi de 17 milions d'euros. 11. Ben jugat.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Hi ha trucat persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Que te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Catalunya Ràdio.
I ara a punt per passar una estona de por.
Mi abuelo siempre decía que era un árbol mágico. Que en tiempos todo esto era un bosque sagrado. Y que en sus árboles habitaban ninfas, espíritus y brujas.
Qué interesante.
No era mi novia. Solo nos veíamos de vez en cuando.
¿Tus hijas la conocían?
Arriba a les cartelleres La Horcada, és una pel·lícula terrorífica dirigida per Miguel Ángel La Mata. Benvingut, Miguel Ángel.
Muy buenas.
I protagonitzada per Amaia Salamanca i Eduardo Noriega. Benvingut també, Eduardo.
Què tal, com estàs?
M'han dit que parles i entens bé el català?
Una mica, sí. Això
haurem d'explicar el per què, perquè si no es pensaran que estic utilitzant aquí, no sé, alguna eina d'intel·ligència artificial o alguna cosa.
Que m'estan doblant.
No? Exacte, sí, sí.
En directe.
Sí, d'on et ve això de saber el català?
Perquè vaig venir a Catalunya fa molt d'anys per fer una pel·lícula i el director Marc Recha volia que parlessin castellà, català i francès, perquè era la frontera amb França, i aleshores em parlava sempre en català, i aleshores jo vaig fer una feina d'immersió total al català i se m'ha quedat una mica, sí.
Ostres, i molt
després
bé.
Després he tornat a rodar més tard, cites de Barcelona i alguna coseta més, una altra pel·lícula amb el Recha, i és una llengua que m'agrada molt. M'agrada molt Catalunya, la seva cultura, la llengua, i no em sembla molt complicat.
Però deus tenir facilitat pels idiomes, perquè a més tens un accent perfecte.
Bueno, jo mai vaig estudiar català, però mai he estudiat gramàtica. Però és veritat que jo volia sonar el més local possible, no? No sóc d'aquí, però no tinc el típic accent d'un castellano parlant. Així que puc parlar més o menys.
Doncs ho farem en català. I Miguel Ángel La Mata, provem en català i si veiem que es complica ja canviem al castellà.
No, yo estoy muy pegado a Barcelona porque de pequeño me traían aquí el oculista cada dos meses porque era terroríficamente bizco y entonces por eso ese cariño al terror, ¿sabes? Y entonces el catalán lo entiendo muy bien. No me atrevo a hablarlo por no insultar a la lengua. Soy muy catastrófico, no tengo la habilidad de este hombre.
Clar, ostres, però venies aquí a mirar-te la vista. Aquí
sí, sí,
Barcelona.
Sí, no. Además yo tengo un cariño muy grande a Barcelona porque venía con muchísima frecuencia y me parecía pues una ciudad preciosa, me lo sigue pareciendo. O sea, yo tengo un nexo emocional con esta ciudad bastante grande por esos primeros años lamatienses, ahí viniendo un poco a vigilar mi estrabismo, que era un estrabismo, como te digo, aterrador.
Doncs, doncs mira, crec que amb aquest pròleg que hem fet alguns espectadors esteu guanyant ja abans de saber de què va la pel·lícula. Fem una mínima sinopsi perquè la gent sàpiga de què estem parlant. És la història d'un home, el Fran, Eduardo Noriega, amb una bona posició social, productor de cinema, una casa espectacular, que s'ha separat i està en una època d'aquelles de lligar tant com pugui, i van passant dones per la casa fins que una, que té un grup de música, o se la coneix pel nom de la Orcada, el seu grup de música, i efectivament s'acaba penjant de l'arbre d'aquella casa. Miguel Ángel, és una pel·lícula de terror, diguéssim, de gènere pur i dur. Tu vens de fer moltes comèdies, la gent et pot associar des de ICDC Alto Voltaje a una de comèdia familiar com Los Futbolísimos. Com has entrat tant en el terror?
Pues por una cuestión de casi de fidelidad a uno mismo, porque es verdad, no viene tanto en cine como en teatro como en televisión de hacer mucha comedia, comedias de toda índole, pero de pequeño, a los 3 años, mi papá me regaló unos monstruitos de juguete, un vampiro, un Frankenstein, un hombre lobo, una momia, un fantasma y una bruja, y me parecieron, y un hombre lobo, no sé si lo he dicho así, ¿no? Me parecieron los juguetes más bonitos del mundo. Enseguida, pocos años después, demasiado pronto seguramente, descubrí a Edgar Allan Poe y a Stephen King. Y chico, tengo una fascinación por el ocultismo, la parapsicología, todo ese tipo de cosas. Y he leído muchos autores del género, de William Peter Blatty a Richard Mason. No sé, soy un gran, gran fan. Y es verdad que el cine de terror creo que es mi género favorito. Entonces, bueno, yo creo que era un buen momento para hacer una película de terror antes de morir.
Sí, o no, encara et queda molt, abans de morir.
Eso espero.
O sigui, que aquesta ja la tens feta. I ara estava pensant, mentre anaves anomenant Edgar Allan Poe i el cine que hem vist de petits, no sé si hi ha tantes pel·lícules espanyoles de terror recent, o sí que n'hi ha, no ho sé. Bueno, o és que no arriben a tant al gran públic?
No, últimamente, fíjate, con los días de gloria que ha dado el cine de terror español y las obras maestras que ha dado, pues nombrabais, hace poco hablamos, bueno, se habla mucho de Tesis, ¿no? Que es
sí.
Un thriller muy, es un suspense, pero es un suspense muy aterrador, que te tiene muy en vilo. Hay muchas películas, Rec, El Orfanato, Verónica, y últimamente, por lo que sea, no se están haciendo. Y es curioso porque en el mercado internacional el cine de terror español tiene una reputación sí. Maravillosa.
La Mesita.
La Mesita del Comedor, que hasta que Stephen King no la bendijo, no se convirtió en el clásico instantáneo que soy de mi buen amigo Calle Casas. Los otros, por supuesto, no si es que es un...
Pero bueno, más reciente, es verdad que en los últimos años no ha habido tantas, ¿no?
Desde Verónica, que creo que es 2017, y La Abuela. Pero últimamente es verdad que bueno, hay algún título por ahí, pero antes era habitual.
Sí.
Y últimamente, pues, por las razones que sean, que no lo sé por qué, pero a mí me apetecía, simplemente por una cuestión de amor al género y de amor al cine, meterme en una película que no tuviese ni un maldito chiste.
Sí. És realment de terror pur i dur, es passa por, en surts, estàs en tensió tota l'estona, o gairebé tota l'estona. ¿Cómo trías la historia? Ve de la adaptación de un libro, ¿eh?
Sí, es una novela de un autor al que admiro mucho, que se llama Maite Navales, que escribió La última bruja hace unos años, una novela de ciencia ficción y fantasía tremenda, y esta es su segunda novela. Cuando la leí, que yo leí el primer draft, me di cuenta que era una película, era la película, la historia que yo quería contar como director y que también quería producirla, labor a la cual ha ayudado bastante considerablemente aquí el abajo actuante Eduardo Noriega Gómez, y es una historia que me gusta mucho. Primero porque el que quiera leerla o verla, el libro o la película, en pos de pasarlo muy, muy bien, pasando mucho, mucho miedo, los ingredientes los tiene. Tiene la historia de amor maldito, la casa encantada, los poltergeists, la parapsicología, los exorcismos, los demonios, los saltos en el tiempo. Tiene sueños de los cuales los protagonistas entran y salen constantemente, parapsicología, machete, telepatía, telequinesis, todo lo que me entusiasma. Pero aparte tiene una historia, como decía, de amor condenado entre el personaje de Maya Salamanca, que está gloriosa en la película, y Eduardo Noriega, que está menos glorioso precisamente, que creo que es lo que vertebra la película y lo que habla también un poco de nosotros y de nuestros rincones oscuros. O sea, el que quiera pasarlo bien con el terror, lo tiene. El que quiera algo más, pues creo que humildemente creo que también está.
Ara has dit una cosa que la volia deixar per més endavant, però ja m'obligues a anar-hi ara.
Lo siento, te llevo a
la huerta. Sí, està bé. Per què creieu que arribem fins i tot a pagar per passar por? O sigui, que en realitat ho estàs passant malament i bé a la vegada.
Pues porque pasar miedo es muy divertido. pasar miedo es muy divertido. A mí me encanta como espectador. Quiero decir, el miedo es algo que nos define como individuos y como sociedad. ¿Qué pasa? Que en la vida real tener miedo no tiene maldita la gracia, pero todos lo tenemos, y de un montón de cosas, y de un montón de cosas de las cuales no tendríamos que tener miedo. Cuando pasas miedo en una sala cinematográfica, en la ficción, el miedo sí es divertido. Y es más, creo que nos sirve a veces de vacuna para erradicar algunos miedos de nuestra vida real. Y creo que de alguna forma el cine de terror, fíjate, nos hace mejores y nos prepara más para cosas que nos dan mucho miedo, que a lo mejor nunca tienen por quedarse en la vida real.
Sí, yo creo que pasar miedo en un lugar controlado, digamos, sabiendo que es una ficción, aunque la vivamos y viajemos con la película, creo que es una sensación placentera. Se pasa mal, pero se pasa bien. Entonces yo creo que eso, ahí hay, por eso hay tanto aficionado también al género, ¿no? Hay algo ahí. Y el miedo es parte del ser humano, es nuestro aliado. Es lo que nos pone en guardia, es lo que nos pone en alerta, ¿no? Si hay algún peligro. Así que pasarlo sabiendo que vamos a sobrevivir, mola.
Clar. No sé si darrere les càmeres, perquè clar, us ho preguntava una mica com a espectadors, però els dos que heu fet comèdia també, no sé si darrere les càmeres és més divertit fins i tot fer-ne una de por, rius més que una de comèdia o no, no ho sé.
Bueno, Miguel Ángel es un director que se expresa amb el humor sempre, gairebé sempre. Aleshores, jo crec que crea un ambient molt agradable al rodatge, no? Jo crec que no té res a veure. Potser que facis una comèdia i sigui una mica tens o que no hi ha un bon ambient. Y eso sí que es difícil, ¿no? Remontar un chiste cuando tú no te llevas bien, eso puede ser muy complicado, ¿no? Yo aquí, creo que aquí había muy buen ambiente, ¿no?
A ver, una película es una cosa que mueve las energías de mucha gente. La misión del director es encauzar esas energías. Esta historia, como usted bien sabe, tiene unas energías muy oscuras.
Sí.
Uno habló con algún medium que le dijo que era importante llevar esas energías en la dirección adecuada. Y yo también creo que hacer una película tiene que ser siempre gozoso. O sea, yo creo que tiene que ser siempre divertido. Incluso cuando cuentas un dramón horroroso, creo que tiene que ser siempre algo que nos enriquezca y no que nos tenga un poco encorsetados. Y, por supuesto, que nunca, nunca jamás en el set prevalezca el mal rollo.
Aquesta pel·lícula, a més, hi ha tota una exhibició, diria, de molt talent, tant de maquillatge com d'algun efecte especial. Ho dic perquè... a vegades, si no hi ha pressupost o no, si no sabem com fer-ho, hi ha tècniques per esquivar-ho, tu, en canvi, t'hi has posat allò de quatre potes.
Bueno, es una película que no, efectivamente no tiene un presupuesto inmenso, no como el que tendrá una película americana, pero sí que he tenido dos jefes de equipo que se han dejado la piel por la película porque creían mucho en la historia. Y creo que visualmente es bastante... tremenda la historia que cuenta, pero visualmente es bastante bonita, entra bastante por el ojo. Y luego también hemos hecho una apuesta por contar una historia que tampoco requiriese una gran cantidad de efectos digitales, que creo que a veces el cine... Tarantino dice que los efectos digitales son la muerte del cine. Es verdad que Tarantino es muy exagerado, parece aragonés como yo, pero yo creo que las películas que a mí más miedo me han dado son películas que tampoco tenían un gran exceso de efectos especiales. Yo soy un hombre de rodar los efectos justos, asegurarme que quedan lo mejor posible y no rodar ni sustos por sustos, ni efectos por efectos, ni efectismos por efectismos. Creo que las películas siguen siendo buenos actores, como este señor que tengo al lado, con buenas historias, intentando que queden bien contadas.
Dius que Tarantino exagera. Divendres vam escoltar aquí en aquest programa José Luis García dient que el cinema ja estava mort i enterrat, eh? Vull dir, aquest sí que anava...
Jo no ho crec, no ho crec.
Sí, pero puede ser un zombi delicioso. El cine no se va a morir, eh? Puede volver de la tumba en cualquier momento y volver más fuerte que nunca.
Sí, ¿no?
Jo també ho crec. No, com Timothée Chalamet, que deia que el ballet i l'òpera estaven morts, doncs jo no ho crec tampoc. Jo crec que cada vegada necessitem més coses de debò, de presència, com el teatre, com l'òpera, el ballet, i el cinema et dona una altra cosa que no et dona la petita pantalla, no?, a casa teva, mentre estàs amb les redes socials al mateix temps, no? Jo crec que l'experiència del cinema és molt diferent i aquest any tenim un any molt bo de recaudació, de la gent està tornant al cinema. Jo crec que una vegada que proves aquesta experiència, parlant de la gent més jove, que pràcticament no ha anat al cinema, si és gent molt jove que venia de la pandèmia i no ha anat al cinema, jo crec que hem d'aprofitar aquest moment per portar aquesta gent al cinema, perquè és una altra experiència molt, molt diferent de la petita pantalla, no?
Els que érem joves a l'any 96, o sigui, ara fa 30 anys, vam veure una pel·lícula protagonitzada per tu, Eduardo, també, que es deia Tesis, que allò ens va impressionar. I de fet, per ser una òpera prima d'Alejandro Amenábar, ja va arrasar els Goya i el recorregut que ha fet la pel·lícula, no? Fa res s'ha celebrat a la Complutense aquest 30è aniversari. Quan la rodàveu, tu ja tenies sensació que allà estava passant alguna cosa molt potent, o us va sorprendre?
És veritat que Alejandro era un tio molt especial, no? I com dirigia aquesta pel·lícula amb gent novata com jo, com Fele, però amb gent molt, molt experimentat, no? Tot l'equip tècnic era molt experimentat: Hans Burman, Julio Madurga, Goldstein, Steinberg. Era gent que portava molts anys a la indústria i tothom seguia l'Alejandro com que guiava amb una tranquil·litat i amb una fermesa. I jo crec que, de fet, hi ha un vídeo del making of que fa molts anys que no he vist, però jo crec que en aquest vídeo jo sí que dic: tenim una cosa important aquí. Aquest director és un director que donarà a parlar, no? Sí que sabíem que teníem una pel·lícula especial, però mai podíem imaginar que 30 anys després estarem aquí parlant d'ella, no?
Sí, jo l'he vist aquest matí per preparar aquesta entrevista i em pensava, la mirava amb certa por per dir, a veure si ara la veuré ja caducada o ja no m'interessarà o la veuré vella, i crec que és gairebé el contrari, et diria. Em va agradar molt en el seu moment, però m'ha tornat a enganxar des del principi i encara té una estètica i una manera de narrar que potser guanya, fins i tot, i el que explica aquesta atracció per la morbositat, etc., el debat que hi ha allà continua plenament vigent.
Sí, el thriller, el suspense funciona molt bé, i a més parla d'algo que és molt interessant i que és completament vigente, no? Que és la violència en els mitjans de comunicació. I jo crec que és per això que aquesta pel·lícula té coses molt importants i al mateix temps és una pel·lícula amb certa, con cierta ingenuïtat, per autenticitat, i per això connecta con la gent, no?
Sí. Miguel Ángel, tu, ara estic pensant, tu vas treballar amb el Fele i l'Eduardo Noriega també en una pel·lícula, eh? Et va agradar tu, Tesis? Recordes el moment de quan va sortir i tot això?
Perfectamente. Lo fui a ver al cine a las 5 de la tarde. No sabía lo que iba a ver. Sabía que el dueño del cine me había dicho: vete a verla porque ha estado José Luis Cuerda hablando de la película, ha contado unas cosas que me han parecido muy interesantes, no tenía ni idea de quién era esta cuadrilla, y flipé con la película. Y para mí fue una fuente de inspiración inmediata. Al día siguiente volví a verla, y al siguiente, con grupos de amigos que querían verla, pues yo estaba dedicándome al teatro en ese momento, y fueron 3 días seguidos, un viernes, un sábado y un domingo, y la verdad es que todos los que arrastré, igual fueron 10 personas, que esto no te lo había contado nunca, no. Salieron todos flipando, sobre todo porque la película era distópica entonces, y creo que de alguna forma, al hilo de lo que decías tú, sigue siendo distópica ahora, sí. Es como ver Network. Sí. Sigue siendo distópica, ¿no? Y la película, creo que el favor que le hizo al thriller español, porque es una película que claramente era española, emanaba España por los cuatro costados, identidad nuestra, pero a la vez tenía todo el sentido del espectáculo hecha con los medios, con lo que le decís, que no era una superproducción, pero del mejor Hitchcock. Era una película que tenía la tensión y la fuerza del mejor Hitchcock. Yo, para mí fue una fuente de inspiración absoluta, absoluta.
No sé si, Eduardo, después de hacer películas como La Horcada y Tesis, vas mirando enrere toda la estona, o no, allò, algún malson, o qué va?
No. Es verdad que cuando fas una película, cuando estás al rodaje, potser que si és un algo molt tràgic, si és un drama important, si has perdut algú a prop en la pel·lícula, finalment portes mesos parlant i pensant en aquest tema i és probable que et contamini, no? D'aquest estat d'ànim. Però amb aquesta pel·lícula no, jo crec que hi ha algun maquillatge que ha impressionat molt a l'equip tècnic, no? Quan estaven rodant,
sí, sí.
L'equip no coneixia aquest maquillatge i han flipat amb la caracterització, que no sabien molt bé què passava aquí, no? I és veritat que hi ha hagut en aquest rodatge de l'Horcada teníem uns somnis estranys al rodatge, no? Hi ha gent del rodatge que tenia somnis relacionats completament amb la película, ¿no?
No, hubo cositas paranormales, que esto parece siempre que parece obligado, ¿no? En las películas de terror. O sea, nuestro rodaje no fue Poltergeist ni La semilla del diablo, que fueron trágicos, pero sí que es verdad que esa persona que me dijo, maneja las energías de esta historia de la mejor de las maneras porque van a pasar cosas. Dijo, van a pasar cosas que no tienen por qué ser malas, pero alguna podría llegar a serlo, y en concreto a tus dos protagonistas, a Maya o a Eduardo, que tengan un poco de cuidado. Y yo, la verdad es que no le dije nada a Eduardo porque preferí ignorar esa advertencia porque me desasosegaba un poco. Y este pobre hombre, una semana antes de arrancar el rodaje, se pegó una galleta con la moto en el túnel de la M30, que a poco se nos mata.
¡Ostras!
Y me acordé inmediatamente de lo que me dijo el médium, que era un médium el que me dijo esto.
Pero no invadí res. Tío, tan avisat. Para no perill de mort.
Para no agobiarte. Y a Maya también le pasó alguna cosa que no podemos revelar. Y luego esto que decía el de los niños, es verdad que veía como una mezcla de los sueños de los protagonistas más jóvenes, a veces se mezclaban entre sí. Y decía, te he visto en mi sueño, sí, yo también. O sea, bonito, cosas bonitas que pasaron con la casa donde rodamos, ¿no? Cosas, no me atrevería a decir mágicas, pero definitivamente psicomágicas.
Mágicas,
porque rodamos en Aragón, esotéricas, porque rodamos en Aragón, y cosas que dije, fíjate, lo que ha costado encontrar la casa, la descartamos 3 veces, y otra persona especial, no la misma que me avisó del accidente este, me dijo, mira, id a esa casa por cuarta vez, porque esa casa os necesita a vosotros tanto como vosotros a ella. Y luego pasaron cosas en esa casa muy saludables para nuestro rodaje, que queremos pensar que tuvo que ver con esa oportunidad que se le dio a esa casa, que estaba desangeladísima, que parecía como una ballena agonizante, estaba muy mal esa casa, y fue entrar el equipo de arte, decidir que rodábamos ahí, empezar a trabajar sobre ella, y todo empezó a florecer de una forma, los almendros empezaron a florecer antes de tiempo, la temperatura del frío turolense, ya sabes que es máximo, la temperatura en una 3 días que teníamos que rodar una fiesta de cumpleaños exterior, noche, con temperaturas bajo cero, de repente subieron 15 grados por la noche. Acabamos las 4 jornadas de rodaje y volvieron a bajar. O sea, esas cosas que dices, igual se puede creer un poco en lo sobrenatural, o al menos ser un poquitico agnóstico.
La casa, que Déu-n'hi-do quina casa, que és també un personatge més de la pel·lícula. Doncs deixem amb sessió doble per a tothom qui ens està escoltant al cinema L'Horcada, i qui vulgui recuperar o que no hagi vist encara a les plataformes també Tesis, perquè...
Per celebrar l'aniversari de Tesis.
Exacte.
Tesis i L'Horcada.
Les dues. Per com ho has dit abans, allò, gaudir amb la por, passar-ho bé tenint por, has fet una frase bona.
Sí.
Ho dic perquè és el claim final.
Ho dic en català? Ho dic en català?
Sí.
Amb aquesta pel·lícula, amb L'Horcada, passareu molt, molt, molt bé, passant molta, molta, molta por.
No podem rematar això de manera millor. Miguel Ángel Lamata, Eduardo Noriega, moltíssimes gràcies a tots dos.
Moltes gràcies a tu.
Muchas gracias.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis. Entrades a mitaquilla.com.
En la Setmana de la Llengua, donem veu als nou parlants del català.
Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
És útil per informar-se i entretenir-se.
Per donar-nos veu.
Per descobrir un munt de continguts en digital.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua, Catalunya Ràdio i 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Passen gairebé 4 minuts a 11:45 de la nit. Aquesta hora de la nit avancem cap a la quarta entrega de l'espai Personatges que hauríem de conèixer, és aquest espai en què mensualment en Xavier Vilà ens acosta persones molt rellevants en el seu àmbit i que sovint ens passen desapercebudes. Vam començar, recordem-ho, amb Stephen Miller, l'arquitecte del programa migratori de Donald Trump. Vam seguir amb el príncep hereu del Marroc, Moulay Hassan, i més tard vam conèixer la Tatiana Kim, que és la misteriosa milionària que hi ha al darrere de l'equivalent a l'Amazon, però a Rússia, o rus, si més no. Bona nit, Xavier.
Què tal? Bona nit.
Avui, una altra peça d'aquestes interessant, perquè ens fixem en un multimilionari ucraïnès que ha batut un rècord mundial recentment.
Un rècord,
oi?
Que, Agnès, déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Parlem d'una persona que es diu Rinat Akhmetov. Ha pagat 471 milions d'euros per un apartament. En aquests temps que costa trobar pisos, sí. Aquest apartament de 5 plantes a Mònaco ha batut el rècord absolut de màxima transacció immobiliària de la història per un habitatge unifamiliar. Clar que el location, que diuen els americans, sí, allà on està això, potser explica no l'abast de la quantitat, que és obscena, si em permets dir-ho, però sí que hem de situar-ho al projecte immobiliari Mare Terra del Principat de Mònaco, que és un barri que s'ha guanyat al mar, que va inaugurar el príncep Albert II fa un parell d'anys i que s'ha convertit en un imant d'inversors ultra-rics d'arreu del món que van cap allà a viure, o si no a viure, almenys a tenir propietats. I també una cosa que ens endinsen el personatge i que ja t'avanço, i és que l'acord de compra d'això, que ara hem sabut que va pagar, es remunta just abans d'una data molt important, que és la invasió russa d'Ucraïna del 2022.
Ell ha pres partit, no?, sense dissimular-ho en aquest conflicte, en aquesta guerra.
Ja ho
guerra.
Pots ben dir, de quina manera?
Донбасс беде. На Донбассе льется кровь.
Escoltem-lo, aquesta és la veu de Rinat Akhmetov, que parla aquí del Donbass. Fa 11 anys d'això, denunciava aquí, amb aquest to greu que l'escoltem, que l'actuació russa sobre aquesta zona d'Ucraïna, sobre el Donbass, portava el patiment a la gent de la zona d'on ell és fill, i ell és nascut allà. Va néixer a Donetsk fa 59 anys, amb una família d'origen tàrtar molt, però que molt humil. Un pare miner, una mare treballadora en una fàbrica, que són oficis, Agnès, habituals en una regió que és molt coneguda per la seva indústria pesant, especialment mineria, carbó i siderúrgia, i ell, per tant, que és un home fet a si mateix, va créixer creient en el treball dur i la supervivència com a part del seu dia.
Per tant, ara ens explicarà, suposo, com d'aquí després reuneix aquesta importantíssima fortuna, però entenem que va ser la caiguda de la Unió Soviètica que, no, d'alguna manera, sí, l'havia marcat la seva vida.
Sí, sí, perquè ell va saber llegir en aquell moment que cau això, un moment de caos, de corrupció, de lluita de poder, com sortir-se'n d'aquell forat. Es va involucrar en el comerç de carbó i metalls, aprofitant el seu coneixement del terreny, de la gent, com et comentava, nascut allà, i ja el 95 crea la seva primera empresa, en un moment de convulsió, amb la caiguda de Boris Yeltsin, amb l'entrada d'una nova realitat a Rússia. Això sí, ell manté un perfil baix, lluny de l'ostentació, tot i que ja començava a guanyar molts diners, i això el fa créixer de manera exponencial. Ho va fer en bona part sent molt espavilat amb la subhasta d'actius russos de grans empreses estatals que en aquell moment el govern Moscou comença, si em permets l'expressió, a treure's de sobre. Ell es va aprofitar d'aquesta capacitat d'influir molt en aquestes subhastes, amb aquesta privatització massiva, es va adaptar als canvis polítics, va estendre el control amb l'ajuda dels seus contactes i a partir d'aquí va pujar amb l'ajuda d'un altre nom que potser recordaràs en la història ucraïnesa recent, clau, Viktor Yanukovych.
Home, i tant.
Что я намерен продолжить борьбу за будущее.
Potser el recordareu, era president d'Ucraïna en aquell moment clau en la caiguda de l'Ucraïna prèvia a la que coneixem ara. Un president llavors, Yanukovych, que va permetre privilegis a aquest personatge de què us parlo avui, Akhmetov, va mirar cap a l'altre costat quan va començar a adquirir molt poder. Això va comportar crítiques grans dins del país, especialment després de les dues grans revolucions ucraïneses, la taronja del 2004 i el Maidan 10 anys després, tot plegat que va canviar el panorama polític ucraïnès. la revolució del Maidan, com recordaràs, i en aquest moment...
És 2014, no?
Efectivament, en aquest moment de convulsió absoluta a Ucraïna és quan Akhmetov comença a fer diners i comença a anar-li bé les coses.
Esclar, perquè ell, tu deies, va tenir o ha tingut un compromís polític, diríem, amb Ucraïna molt ferm, no? I ja l'hem sentit davant l'agressió russa, però empresarialment, com ho ha afrontat tot això?
Davant d'això que escoltem, davant d'aquesta convulsió, davant d'aquest problema al país, va marxar. Els seus actius els va portar a altres zones i, a més, els va diversificar de manera molt important. El que passa, Agnès, és que la ubiquitat de l'imperi d'Akhmetov a Ucraïna és d'una magnitud tal que allà, quan encens un llum, Akhmetov cobra. Quan truques per telèfon, Akhmetov cobra, perquè també té companyies telefòniques. Quan menges, el que sigui, Akhmetov cobra, perquè té holdings agraris a tot arreu. Quan et compres un pis, Akhmetov cobra, perquè té la majoria d'immobiliàries ucraïneses. Quan poses diners a un compte corrent, ell també cobra, perquè té el control de la majoria de bancs del país. I fins i tot, si t'agrada el futbol, també cobra, perquè és el propietari del Shakhtar Donetsk. Aquest és l'himne d'aquest equip contra el qual ha jugat el Barça moltes vegades. Et sonarà, eh?
O sigui, té tentacles a tot arreu, a tots els llocs de poder.
A tot arreu. Fins i tot en el futbol, com et comento, té la passió per l'equip que el va portar a gastar-se 500 milions de dòlars l'any 96 per comprar-lo, i no va ser poca cosa, perquè en només 13 anys el va portar a guanyar la Copa de la UEFA, és a dir, que la inversió va ser gran en jugadors i en infraestructura. I la joia de la corona d'això, i és una altra demostració del seu poder, és el Donbass Arena, que és el camp de futbol on juga aquest equip, i em diràs, bé, això no és important. Home, fins a cert punt, perquè estem parlant d'una zona absolutament destrossada per la guerra, però aquesta és una de les joies de la corona, aquest estadi, que és equiparable als millors que hi pugui haver a Europa. Per tant, un bolet d'ostentació enmig d'una zona de guerra.
Escolta, i quin és l'origen de la seva fortuna? Com va començar això?
SCM, que em diràs què és això, doncs es diu, és l'acrònim de System Capital Management. Això és la principal empresa d'Ucraïna, de tot el país. Té inversions en metal·lúrgia, en mineria, en energia, en sector immobiliari, això que dèiem, la ubiquitat. Sí. És un holding financer industrial que es va establir fa ja 26 anys a Donetsk, allà, l'any 2000, si bé ara han traslladat la seu a Kiev. És una cartera que inclou 250 empreses, opera en més de 30 països, feina a centenars de milers de persones, per tant, un gegant absolut.
I hi ha alguna d'aquestes empreses que sobresurti especialment?
Un nom que potser no ens sonarà, però que cal posar-lo al nostre radar per entendre les coses, es diu Metinvest. Aquesta gent fan mineria i acer, és la principal acerera europea, després de la deslocalització en llocs com els Estats Units, que se'n va anar tota aquesta indústria cap a l'Índia. Aquí ell controla aquest mercat. És, a més, el productor ucraïnès més gran de mineral de ferro del món. A mineral de ferro es fan moltes guerres i serveix per munició. Per tant, Akhmetov, que ha fet molts diners de la guerra, i ell, conscient d'això, va adonar-se de que el seu país el necessitava, això és el que diu ell, i d'entrada, quan va començar el conflicte armat contra Rússia, va destinar de cop 34 milions de dòlars en impostos avançats per reforçar el tresor ucraïnès i la independència del país. Va declarar que utilitzava aquestes connexions seves per fer saber al món que els ucraïnesos estaven morint a mans russes, va parlar d'un crim de guerra i contra la humanitat, i, per tant, un aliat fidel de Volodymyr Zelensky en el conflicte contra la Rússia de Putin. Deixa'm dir-te, per acabar, que aquest és un magnat que té un patrimoni, segons l'índex de multimilionaris de Bloomberg, de més de 7.000 milions de dòlars. Per tant, estem parlant d'un home amb un poder enorme que afronta moltes investigacions per presumpta corrupció que segurament ha pogut tapar gràcies al seu poder, precisament, i a les seves connexions. Fins ara res no ha reeixit, però està sobre la taula quin és el seu rol en la guerra i en com ha pogut fer tants diners sense, en fi, aixecar més sospites. El que sí que et diria, potser per acabar, és que és un home que ha tingut una visió, una audàcia i una capacitat d'adaptació en una Rússia que ha canviat tant en aquest últim quart de segle, que ha aconseguit adaptar-se a una realitat i ara efectivament és segurament una persona que a través del seu poder ha aconseguit adaptar-se a aquesta realitat que ha anat canviant.
I deu haver una mica de tot el que has dit a la vegada. Doncs és un home que deu haver batut diversos rècords. Hem destacat un per començar, que són aquests 471 milions d'euros per un luxós apartament de 5 plantes a Mònaco, i que és la màxima transacció immobiliària de la història per un habitatge unifamiliar. Tenint en compte els 7.000 milions d'euros de fortuna, doncs sembla poca cosa, però no descartem que als rics també se'ls hi pugui prendre el pèl, perquè déu-n'hi-do quins preus.
Déu-n'hi-do.
Oi? Gràcies, Xavier.
Moltes gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
Doncs a punt d'arribar a 3:15 de la nit, ja sona de fons la rotativa d'Imprinsa Sant Fruitós de Bages. Això vol dir que tenim el Raül Caballol controlant-ho tot. Raül, bona nit.
Bona nit, Manel.
Us han arribat ja les portades o què?
Doncs ara mateix només tenim la de l'Ara.
Doncs vinga, explica'ns què hi porten.
Doncs mira, l'Ara... Sí, l'Ara, l'obertura d'avui la dediquen al tema de l'educació, crisi de l'educació. Diuen, el govern manté el pols a l'USTEC i ja defensa l'acord amb Comissions Obreres i UGT i expressa confiança en els mestres. Diuen, gairebé la meitat dels candidats a mestre suspenen les proves d'aptitud pedagògica. La foto principal, per això, apareix el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, que hi va comparèixer al Congrés per primera vegada per debatre un increment del 40% en despesa militar que volen fer de cara al 2027. També comenten que Merz presenta retallades en l'estat del benestar alemany per gastar més en defensa. Sobre el tema de nacional, diuen, el Dama assenyala Sánchez, diu, estava el primer escalafó de la banda criminal. I per últim, diuen, Alella i Sal, els municipis amb la renda familiar més alta i la més baixa.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Raül, que acabi d'anar bé la jornada.
Gràcies, bona nit.
Vinga, més portades que han arribat ja aquí a la redacció, oi, Marc?
Mira, ens ha arribat La Vanguardia, que obre dient que el PSOE proposarà a Junts i PNB mesures fiscals per als arrendataris de pisos. També en aquesta portada, el comissionista Aldama prova d'implicar Pedro Sánchez i el PSOE en el cas Coldo. I un parell de titulars més. Putin es queda sense tancs per la seva gran desfilada perquè els té tots a Ucraïna. I també ens expliquen que Patti Smith, princesa d'Astúries de les Arts, i recullen aquestes paraules. Tot surt de la poesia. També El País obre dient que Aldama tracta d'implicar sense proves a Pedro Sánchez en la trama. Recullen també les declaracions de la Camila. És una de les primeres persones que ha aconseguit el permís de treball en el procés de regularització extraordinari d'immigrants i diu que està impactada i contenta. I també en aquesta portada recullen unes paraules del magnat Elon Musk, que diu que la intel·ligència artificial pot matar-nos a tots. També destaquen que Powell desafia Donald Trump i continuarà en el Consell de la Reserva Federal. I acabem amb el punt avui. Expliquen de les aules a l'hemicicle per als conflictes oberts en l'àmbit educatiu, i el titular principal avui és per al Vallès Oriental. Una comarca equilibrada, diuen. Aquest territori ha aconseguit una comunió gairebé perfecta entre teixit econòmic i entorn natural.
Trobo que el titular d'Elon Musk costa de superar, eh?
Sí.
L'haurem de llegir. Això és el que portaran els dies diaris demà. Qui posi demà a la ràdio, Joan Rossinyol, que els hi explicarem a 3Cat Info, Catalunya Ràdio.
Bona nit. Doncs mira, demà estarem pendents d'una cosa que ja heu apuntat fa una estona, que és de la flotilla de suport a Gaza, que havia sortit el 12 d'abril des de Barcelona i altres ports del Mediterrani. Ja ho he explicat ja, que Israel ha començat a interceptar les seves embarcacions. Les mateixes tripulacions han publicat a les xarxes el moment en què els ordenaven que aturessin aquesta navegació.
You're required to change your course. Any further attempt to sail toward Gaza places your safety at risk.
Doncs aquest era el moment. La ràdio militar israeliana també ha informat d'aquesta operació. Demà doncs seguirem molt atents a veure què passa amb tots aquests vaixells. Demà pendents d'una altra operació, en aquest cas ben diferent, que és l'operació sortida del pont de l'1 de maig, que ja comença demà, i trànsit preveu que sortiran de l'àrea metropolitana 580.000 vehicles, i demana molta precaució perquè la pluja demà pot ser intensa, sobretot a la Catalunya central. Per tant, aquesta combinació de molts cotxes que surten i de possible mal temps, doncs demà molt l'alerta. I per acabar, demà també en pàgina cultural estarem molt pendents de la Fira de Titelles de Lleida, l'única que és única a l'Estat, arrenca demà, i un espectacle arribat des d'Alemanya i Itàlia que tracta precisament sobre les fake news, ara que parlàvem d'Elon Musk. Doncs aquest espectacle aixecarà oficialment el taló a la Fira, doncs a la Llotja de Lleida.
Doncs apunta bé el dijous. Gràcies.
Adeu.
Bona nit.
Hem entrat a l'hora màgica, 12 minuts per les 12.
La persona que tindrà avui l'última paraula del dia i del programa diu que després de molts anys de veure pacients aposta per fer una medicina que sigui útil als malalts. I en aquest món ideal, el pacient està acompanyat de principi a final per professionals de tres disciplines diferents: la dieta, l'exercici i el suport emocional. La persona que tindrà avui l'última paraula del dia lidera diversos projectes que van en aquest sentit, en una especialitat que direm que és força desconeguda pel públic general, tot i que diríem que estan bastant de moda, però sí que són més desconeguts que no pas, per exemple, altres disciplines que estan relacionades, per exemple, amb els músculs o els ossos. El sistema endocrí costa molt de situar encara ara. Ens acompanya la doctora Núria Alonso Pedrol, cap del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona i presidenta de la Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició. Doctora Alonso, bona nit.
Hola, bona nit.
Gràcies per acompanyar-nos. A veure, la primera pregunta és si has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit.
Sí, no, el primer que he après és que realment és molt més complex el que sembla fer un programa de ràdio des de dintre, perquè la coordinació i el treball en equip, com en tot, són molt importants. I realment us felicito pel programa, o sigui, ho he passat molt bé, he après molt i he gaudit. I després també en relació a les notícies, més en l'àmbit mèdic, no era conscient que tant com el 40% de les dones en edat de la menopausa, a partir dels 40, dels 50 anys, tenen prolapse uterí o de la matriu, no? I celebro que hi hagin investigadors i investigadores catalans que contribueixin en el coneixement de quins fenòmens passen a la menopausa i puguem avançar en predir malalties o en tractaments per poder tractar malalties que estiguin en aquesta etapa.
Tant de bo sigui així, anem avançant, sí. I avui n'hem tingut un bon exemple. Aviam, ho he dit, no sé si estàs d'acord, l'endocrinologia, comenceu a estar molt en el centre, no?
Sí, la veritat és que sí. Bàsicament, jo crec també, perquè és àmpliament conegut que estem ara en una epidèmia d'obesitat i malalties associades a aquesta obesitat, com poden ser la diabetis, pot ser la malaltia cardiovascular, malaltia renal, i jo crec que molt està relacionat també amb que anem avançant en poder oferir tractaments efectius pels pacients, malgrat relació amb obesitat. Hem de recordar que el pilar bàsic és mantenir un estil de vida saludable. Dieta, exercici de forma regular, un bon hàbit de la son, higiene de la son, dormir un mínim en adults entre 7 i 9 hores, i això jo crec que s'ha de recordar, i és per això que en part també l'especialitat està ara més de moda, no? Per tot aquest boom també d'opcions farmacològiques que estem tenint aquests últims anys, que al final milloren la qualitat de vida de les persones.
Teniu més visites ara de persones ja no només obeses, sinó amb sobrepès, pel fet que hi ha aquests fàrmacs que no pas abans, en què segurament els recursos es limitaven molt a la dieta.
Més consultes, segur, sí. Moltes més persones consulten. Jo crec que aquí una feina que tenim els professionals en endocrinologia i els que estem en l'àmbit de la salut és en conscienciar que l'obesitat no és simplement un problema estètic, sinó que s'associa a un munt de malalties, que al final és el que t'acaba impactant en el teu pronòstic i en la teva qualitat de vida futura, i que quan abans abordem i fem prevenció amb hàbits saludables, doncs molt més podem evitar que apareguin tot aquest grup de malalties associades a l'obesitat.
Aquests fàrmacs, a qui els recomaneu? És a dir, a qui els prescriviu?
Aquests fàrmacs que tenen unes indicacions que venen derivades dels estudis que s'han fet amb aquests fàrmacs, bàsicament s'indiquen en persones que tenen una obesitat a partir d'un índex de massa corporal concret, pes partit per tall al quadrat, en aquest cas igual o superior a 30, o persones que tenen un índex per sobre de 27 amb alguna malaltia associada, com pot ser diabetis, malaltia cardiovascular, apnea de la son. I aquestes serien les indicacions principals dels fàrmacs pel tractament de l'obesitat.
Ho veieu més en unes edats que unes altres?
Sí que és veritat que ara, curiosament, amb la notícia d'avui de la menopausa, hi ha molta consulta de dona en l'edat de menopausa, que per la baixada d'estrògens està molt descrit que hi ha un canvi de metabolisme, augmenta l'excés de greix a nivell abdominal, i augmenten també totes aquestes malalties associades a obesitat, que al final és un excés de greix i teixit adipós. No? Estem veient bastant també, també és veritat que l'obesitat és un problema, és preocupant per als índexs que tenim, un 20% de la població té obesitat, i preocupa també que en edat d'adolescència i adults joves, doncs, també les xifres són preocupants.
Aquesta setmana hem explicat aquí al Catalunya Nit que hi ha aquest acord entre la Conselleria d'Esports i la de Salut per poder prescriure per part dels metges activitat esportiva a la recepta, i ara vostè vagi en aquest centre i allà trobarà una persona que ja l'aspira d'alguna manera. És el sentit pràctic que dèiem en la introducció.
Jo crec que això, està molt bé aquesta iniciativa, espero que es pugui dur a terme, hi hagi mitjans, hi hagi acord a lo millor entre els centres on s'ha de destinar la gent per fer la pràctica d'exercici físic. Jo crec que la gent, més enllà de donar una recomanació per escrit o orals, els has d'ajudar a posar mitjans per dur-ho a terme, no? I probablement en aquest sentit crec que també, al igual que els tractaments farmacològics, doncs cada persona té la indicació d'un fàrmac o un altre en funció de les característiques, la prescripció d'exercici físic també és important poder-la adaptar a les condicions de cadascú, no? Una persona pot tenir artrosi, persona es pot cansar més, és a dir, que puguin facilitar que duguis a terme aquesta pràctica d'exercici físic, molt important també per mantenir el múscul, que amb l'edat perdem massa muscular, funcionalitat del múscul, i això s'està veient ara també, s'està parlant molt, té un clar impacte en la qualitat de vida i en el risc d'aparició de malalties, jo crec que és bàsic.
Aquí la pregunta delicada, o la situació delicada, és, esclar, com que hi ha tractament com l'Ozempic o d'altres, no, per no posar aquí marques, que algú digui, no cal, ni esport ni dieta. Jo no sé si us preocupa algun segment de població especialment on pugui calar aquest discurs, perquè, clar, també comença a parlar-se, per exemple, dels adolescents, dels nens, perquè hi ha casos
d'obesitat. Sí, jo crec que en aquest sentit el missatge important és que aquests fàrmacs estan com a complement a la dieta, als hàbits de vida saludables, que tenen les seves indicacions en persones que ja tenen un grau d'obesitat i malalties associades, és a dir, és un tractament mèdic, i que no el podem utilitzar únicament com un fàrmac per un tema d'estètica. Els estudis no estan fets tampoc per demostrar efectes en l'apartat d'estètica, estan fets per valorar els seus efectes sobre malalties relacionades amb l'obesitat.
Se'ns està acabant el temps, una de molt breu. Tenim entès que teniu una cuina per pacients a l'Hospital Germans Trias i Pujol.
Sí, això parteix una mica el que comentava l'Agnès, d'intentar ajudar la gent a dur a terme el que recomanem nosaltres des de la consulta, i en aquest sentit aquesta cuina, doncs, que el que intenta és ajudar en el dia a dia a adaptar i fer les receptes adaptades a les necessitats de cada persona en funció de les patologies, sabent que el que estan duent a terme és el correcte, orientat per professionals, dietistes, nutricionistes, i també hi ha la figura d'un cuiner, un cuiner terapèutic, doncs, que així en aquest fem tallers, practiquen les receptes, i també la part de fer-les en grup, altres persones que comparteixen la mateixa patologia, doncs empodera també a les persones.
Per tu vull començar de nou, amb tu vull gaudir d'aquest món. Només cal que em miris als ulls, tan sols cal que et deixis endur. No vull que em donis la lluna, però sí que et demano que et quedis amb mi.
Doncs sí, quedeu-vos amb nosaltres, demà a les 10 i tornarem, i a aquesta hora sonarà el Kelly Zaya. Ell va néixer i créixer a Nigèria fins que va venir a viure a Lleida amb 13 anys i ara canta així de bé en català. Un dels exemples que posem en aquesta setmana de la llengua.
L'última paraula del dia avui la tindrà Núria Alonso Pedrol, és cap del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Germans Trias i Pujol i presidenta de la Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició, una especialitat que, ho comentàvem, ha viscut pràcticament, podríem parlar de revolució en l'última dècada, i l'ha situat molt en el centre del que és la salut principal de les persones. Núria, gràcies per acompanyar-nos, i aquest micròfon és teu perquè hi diguis l'última paraula.
Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-me. Jo voldria aprofitar una mica per llançar el missatge i conscienciar la població de que l'obesitat és una malaltia crònica que s'associa a diferents problemes de salut, no només és una qüestió d'estètica o de falta de voluntat, i que en el seu tractament i la seva prevenció és bàsic com a pilar seguir uns hàbits de vida saludable, i que en els casos en què estigui indicat, l'ús de fàrmacs específics que han demostrat beneficis per la salut és un tractament a considerar, només en els casos en aquells en els que estigui indicat.
El Vital Alerta Vermella, soc bruixa la trencada.